Bon dia. El Consell Comarcal de la Garrotxa inclourà una partida als pressupostos de l'any vinent per millorar les condicions de les treballadores del Consorci.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Amb el pressupost del 2024 ja inclourem una partida per poder que es pugui solucionar doncs, el tema. O sigui, què estem fent ara? Ara hi ha la valoració de llocs de treball, vale? I és amb el que estem treballant. Un cop tinguem això, després s'haurà de fer l'avaluació per puntuació que ens hem de trobar amb ells i que anem de parlar, i a partir d'aquí doncs, entenem que convé fer-ho i el que volem és que els treballadors doncs, estiguin contents.
És el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixaca, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. El president de l'ENS es compromet a millorar la situació de les treballadores. A hores d'ara s'està estudiant la quantitat exacta que es destinarà a aquestes millores que reclamen les treballadores del Consorci d'Acció Social. Reixac també afegeix que aquest tema és un compromís que té des de que ha estat reelegit aquests darrers mesos al capdavant del Consell Comarcal. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 28 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
El PSC presentarà esmenes a l'ordenança de circulació de bicicletes o patinets al nucli antic. Els socialistes creuen que la mesura impulsada per l'Ajuntament és exagerada i proposen mantenir la normativa vigent amb una sèrie de canvis. En la mateixa línia, l'Ajuntament de Santa Pau crea una taula de mobilitat per frenar l'incivisme. Els Mossos d'Esquadra vigilaran en especial la zona de Cala Guapa durant els caps de setmana i sancionaran els cotxes mal aparcats. Aquest final de setmana Olot comptarà amb una altra edició dels Joves Investigadors i els Tocs de Ciència, dues propostes que presenten acostar per una banda la història i per l'altra la ciència a tota mena de públic. El Festival Improvist arrenca aquest divendres. Aquesta és l'última proposta de la companyia del Gremi amb la que busca enfarcir l'oferta cultural d'Olot amb una disciplina poc practicada al territori. En esport farem la prèvia del club tenis taula Olot, que està disposat a trepitjar fort en la seva estrena a la Superdivisió. Els olotins reben a l'Arteal Santiago aquest divendres a les 7 de la tarda. Ens posarem els quecs per parlar de la cursa de Sant Lluc, que arriba als 40 anys de vida amb la segona edició de la seva prova inclusiva. Aquesta prova està oberta a tothom i va dirigida a les persones amb mobilitat reduïda, deficiència visual o sensibilitat auditiva. I acabarem posant-nos els patins per parlar de la notícia que sol protagonitzar el dia a dia aquesta setmana a la carpeta esportiva, com és el CPA Olot. Les patinadores del club ja s'han posat aquest dimecres als patins per primer cop des de la seva arribada a Colòmbia. El primer entrenament extraoficial ha comptat, però, amb un contratemps. La superfície de la pista del Col·legi Champagne era excessivament rugosa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
El jutge investiga el Barça per un delicte de suborn en el cas Negreira. Obrim el focus. Aquest dijous al matí la Guàrdia Civil ha estat escorcollant les dependències del Comitè Tècnic d'Àrbitres a la Real Federació Espanyola de Futbol a Madrid, en el marc del cas Negreira. Per altra banda, l'IPC s'enfila gairebé un punt fins al 3,5% per l'alça del preu de l'energia. Els preus pugen al nivell més alt des de l'abril per l'evolució tant de l'electricitat com dels carburants. En matèria política, el PSOE calcula que Sánchez pot ser president al novembre. Comença a córrer el rellotge per a la investidura d'un president espanyol amb la data límit del 27 de novembre. En successos detecten un possible cas de febre del Nil en una dona de 76 anys del Prat de Llobregat. Fins ara no s'ha detectat cap contagi més ni entre els familiars de la pacient ni a la zona on resideix. A l'àmbit internacional, Alemanya prohibeix un grup neonazi que adoctrinava nens i adolescents. El Ministeri de l'Interior alemany adverteix que els seus mètodes de reclutament la converteixen en una organització tan perillosa com els Hammerskins i amenacen l'ordre democràtic. I Spider-Man ja parla en català als còmics de Marvel. Marvel. És el primer pas de l'editorial Panini Comics per publicar obres en català dels superherois més mítics de la Casa de les Idees.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia, tampoc canvia el pronòstic, per tant, total estabilitat, anticicló, cap possibilitat de pluja, ni avui ni els propers dies, i aquest contrast de temperatura, la nit una mica fresca, però de dia calor. Pensem que ahir vam arribar als 31 graus a Mieres, 30 graus a Sant Privat d'en Bas, temperatures prou altes. Olot i Vic, de nit 11, matinada, la mínima, i de màxima 29. Es va arribar a 26 a Gombrèn, al Ripollès. Tot això, doncs, amb calma, amb poc vent, marinada a la tarda, poca cosa, i aquest ambient assolellat, tant de dia com també la nit, aquest ambient totalment serè. Al matí d'hora alguna boirina, notem una mica d'humitat, doncs hi pot haver rosada, boirina, preferentment cap a les valls del Ripollès, potser també en algun sector del Baix Empordà, de la Selva, aquí hi haurà una mica més d'humitat. En definitiva, doncs, que el temps no vol canviar i això va per llarg, perquè també demà, un divendres de sol, a la tarda però alguns núvols baixos cap a la Costa Brava i la temperatura que pràcticament no canvia serà semblant als últims dies, màximes de 27 a 31 graus o potser encara poden pujar un grau o dos. Per tant, déu-n'hi-do aquesta calor més pròpia de finals d'agost. Finalment direm que el cap de setmana, a part de mantenir-se la calor, tampoc canvia el temps, no venen pluges per enlloc.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 28 de setembre de 2023, com sempre, a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del Consell Comarcal que inclourà una partida als pressupostos de l'any vinent, del 2024, per millorar les condicions de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Ho ha explicat el president de l'ENS, Santi Reixac, que es compromet a millorar la situació de les treballadores. A hores d'ara s'està estudiant la quantitat exacta que es destinarà a aquestes millores que reclamen les treballadores del Consorci. Reixac afegeix que aquest tema és un compromís que té des que ha estat reelegit al capdavant del Consell Comarcal.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, ha valorat la situació de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. En un comunicat emès divendres passat, les treballadores reclamaven millores laborals després de, segons elles, viure un temps on no s'han respectat hores de feina, la cobertura de baixes o la gestió de les hores extres. Per posar-hi solució, des del Consell Comarcal ja hi han posat fil a l'agulla i ja treballen en tancar la xifra exacta que tindrà la partida econòmica destinada a aquestes millores. Estarà inclosa al pressupost del 2024.
Amb el pressupost del 2024 ja inclourem una partida per poder que es pugui solucionar, doncs, el tema. O sigui, què estem fent ara? Ara hi ha la valoració de llocs de treball, vale? I és amb el que estem treballant. Un cop tinguem això, després s'haurà de fer la valoració per puntuació que ens hem de trobar amb ells i que anem de parlar, i a partir d'aquí, doncs, entenem que convé fer-ho i el que volem és que els treballadors, doncs, estiguin contents.
En el comunicat de les treballadores del CAS, que es feia èmfasi en la dificultat de cobrir les baixes laborals, entre altres factors, unes baixes provocades en gran part, segons les treballadores, per unes condicions poc atractives cap a elles. Santi Reixac diu que això s'ha de revertir.
El que hem de mirar és que fer-ho atractiu, no? Si ho fem atractiu no costarà tant de cobrir aquestes baixes. Una mica és això, no? Jo crec que estan fent una molt bona feina i, doncs, el que hem de fer és compensar-ho i valorar-ho amb les possibilitats també que puguem. I estem a sobre, eh? Jo em penso que és un tema que tenim clar i que hi estem treballant i que ja no és jo dir farem, no, sinó que estem fent i esperem que això, doncs, aquest 2024 es pugui dur a terme.
I li ha sorprès el comunicat de les treballadores del Consorci d'Acció Social al president del Consell Comarcal?
Jo crec que ells estan en el seu dret de fer-ho i nosaltres la nostra obligació és anar treballant per mirar d'arreglar-ho, però vull dir, no m'ha sorprès, ni anirem més de pressa ni menys, perquè hagi sortit el comunicat, sinó que és dir que hem pogut explicar, doncs, que ja estem treballant.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa també expliquen que treballaran per fer efectives les millores el més aviat possible i obren les portes a reunir-se amb el Comitè de Treballadores del CASC en cas que necessitin aclarir dubtes sobre la seva futura situació.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. En matèria política i de mobilitat, el PSC presentarà esmenes a l'ordenança de circulació de bicicletes o patinets al nucli antic. Els socialistes creuen que la mesura impulsada per l'Ajuntament és exagerada i proposen mantenir la normativa vigent amb una sèrie de canvis. Segons el seu portaveu, Josep Guix, la prohibició de circular amb vehicles de mobilitat personal pel centre caldria aplicar-la només els dissabtes i asseguren que s'ha de treballar perquè els usuaris d'aquesta mena de vehicles respectin el sentit de la marxa a tota la ciutat. Ens dona més detalls en Pere Obac.
A finals d'agost es va aprovar inicialment la prohibició de circular amb patinet o bicicleta pels carrers del centre d'Olot. En aquest moment van saltar les alarmes de la majoria de grups de l'oposició i també de diferents entitats i sectors de la ciutat. El portaveu del PSC a Olot, Josep Guix, creu que és evident que Olot té un problema amb aquesta mena de vehicles de mobilitat personal, però segons ell, prohibir-ne l'ús al nucli antic no és la solució. El seu grup proposa mantenir l'ordenança municipal de circulació aprovada l'any 2021. Tot i això, els socialistes proposen ampliar la normativa perquè asseguren que els dissabtes són dies amb molta afluència de gent al centre d'Olot i, per tant, llavors sí veurien bé restringir la circulació d'aquesta mena de vehicles. A part de prohibir la circulació en contrasentit a tota la ciutat.
Una circulació ordenada, lenta, pacífica, perquè nosaltres defensem la ciutat de les persones, evidentment, però entenem que la bicicleta també participa, pot participar, o un patinet pot participar d'aquesta ciutat de les persones, però la gent que no compleix la normativa, que ja existeix i és bastant restrictiva, doncs, per tant se'ls ha de multar o se'ls ha de castigar.
A més, segons Guix, el fet de prohibir la circulació de bicicletes i patinets pel centre d'Olot és una ordenança que no lliga amb la promoció de la mobilitat sostenible.
Nosaltres el que defensem és una mobilitat sostenible i el que defensem és que hi hagi més ús de bicicletes a la ciutat, perquè si la gent va en bicicleta no deixarà d'anar en cotxe, menys contaminació, més sostenible, etcètera, etcètera. Per tant, si ara prohibim el pas de bicicletes per al que és el barri vell, doncs ens sembla que és exagerat i que no cal.
Els grups de l'oposició tenen fins a finals d'aquest setembre per presentar al·legacions contra la nova ordenança de circulació de bicicletes i patinets. A partir de llavors, l'equip de govern haurà d'estudiar i decidir si accepta les esmenes o continua amb el decret.
En mobilitat, en aquest cas a Santa Pau, l'Ajuntament ha creat una taula de mobilitat per frenar l'incivisme. Els Mossos d'Esquadra vigilaran en especial la zona de Cala Guapa durant els caps de setmana i sancionaran els cotxes mal aparcats. S'han pintat zones verdes perquè els veïns hi puguin aparcar i així evitar situacions com la dels darrers temps, on es trobaven cotxes aparcats davant casa seva. Natàlia Moreno.
Santa Pau posa fre a l'incivisme en la mobilitat. L'Ajuntament del municipi, encapçalat per Cris Capó, ha creat una taula de mobilitat amb el cos de Mossos d'Esquadra i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per regular la massificació de vehicles, en especial durant les èpoques d'estiu i tardor, on hi ha més turisme. Entre altres mesures, i gràcies a una subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa, s'han pintat zones verdes d'aparcament a la zona del veïnat de Cala Guapa. Una mesura per evitar cotxes mal aparcats i les queixes constants dels veïns. En aquesta línia, Capó explica que ha demanat el compromís dels Mossos d'Esquadra perquè vigilin la zona durant els caps de setmana i, si cal, sancionin.
Necessitem que aquesta implementació vingui seguida també d'unes sancions per la gent que no ho fa com toca. I, per tant, hem demanat el compromís de que els caps de setmana es facin diverses passades.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, també reconeix que en els darrers mesos hi ha hagut certes situacions de malestar entre turistes i veïns de Cala Guapa, que alguns d'ells ja han explicat a través de les xarxes socials. Una de les altres mesures en matèria de mobilitat és que aquests veïns disposaran d'una targeta identificativa per aparcar.
Hem generat un distintiu pels veïns de Santa Pau que tant l'hem fet en targetó com també queda instal·lat el vidre del cotxe, que això fa que puguem, que la gent que el tingui aplicat, doncs que no se la multi, no?
Des de l'Ajuntament de Santa Pau recomanen durant aquestes setmanes l'ús del Rumbus en parada tant a les preses com a Santa Pau, ja que el pàrquing de Can Serra no estarà operatiu fins d'aquí un mes, com a mínim.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La Generalitat acata la sentència que ordenava la clausura del complex de residus de Solius i tanca la planta de compostatge. L'Agència de Residus de Catalunya ha comunicat als ajuntaments que diumenge serà l'últim dia que s'hi portarà la fracció orgànica. Segons ha avançat el Punt Avui, ja ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La decisió arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictés fins a 3 interlocutòries, ordenant clausurar immediatament tot el complex. El director de l'ARC, Isaac Peraire, ha remarcat que el govern afronta de cara les conseqüències d'una gestió anterior nefasta i ha explicat que l'orgànica es portarà a la planta dels Hostalets de Pierola, a l'Anoia, tot i que no respon al model de gestió de residus de quilòmetre zero que vol aplicar el govern. El grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil ha recuperat 2 àmfores romanes quan les intentaven vendre a la Costa Brava. Segons informa l'Institut Armat en un comunicat, dimarts de la setmana passada els agents van rebre l'avís de l'operació de compra-venda entre particular de les 2 peces que podrien ser considerades Patrimoni Històric Cultural de Roses i Empúria Brava. Efectius del GIAS van obrir una investigació i van iniciar les tasques de prevenció per a la protecció del patrimoni històric, posant així la situació en coneixement de la direcció del Centre de Arqueologia Subaquàtica de Catalunya com a òrgan competent en patrimoni sota l'aigua. I un treballador d'una empresa de construcció ha mort aquest dijous al matí després de caure-li part d'un mur d'una masia a sobre a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. Segons informen els Mossos d'Esquadra, els equips d'emergències han rebut l'avís de l'accident pocs minuts abans de les 8 del matí. La víctima, de 40 anys, estava treballant a la reforma de la masia quan, per causes que s'estan investigant, ha cedit un mur i li ha caigut al cap. Fins al lloc s'hi han traslladat diverses patrulles dels Mossos, bombers i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home ha mort a l'acte.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Tornem a la Garrotxa, en aquest cas a Olot, on aquest final de setmana comptarà amb una altra edició dels Joves Investigadors i els Tocs de Ciència. 2 propostes que pretenen aproximar, per una banda, la història i, per l'altra, la ciència a tota mena de públic. Sílvia Martí.
Demà a la tarda, Can Trinxeria tindrà lloc una nova jornada dels Joves Investigadors, organitzat pel PEOC. Aquesta jornada té com a objectiu reunir joves investigadors entre els 16 i els 30 anys i crear un espai de trobada per parlar sobre investigacions que han dut a terme. Aquest any hi participen 7 joves, entre els quals en destaca l'Albert Reixac, que és el que té més bagatge i és un dels medievalistes més importants de Catalunya. És important dur a terme jornades com aquestes per donar veu a joves amb propostes molt interessants. Ho explica Albert Planes, membre del PEOC.
Tenim joves que estan estigmatitzats. Normalment, quan parlem de joves i educació, doncs no tenen hàbits d'estudi, la qualitat de l'educació està baixant, no. Aquesta és la prova més clara que tenim una sèrie d'alumnes que fan batxillerat o que estan fent tesis doctorals o treballs de llicenciatura, que són treballs dignes i que mereixen ser explicats.
I el que també arribarà dissabte és la segona edició del Tocs de Ciència, amb l'objectiu, un any més, d'apropar la ciència en àmbits més festius, com les terrasses dels bars. El Cafè del Firal, els del Mig Gastrobar i el Baobab seran les 3 terrasses que acolliran les xerrades dels experts aquest any. Es parlaran de temes com els contaminants del nostre dia a dia, la intel·ligència artificial o la física quàntica, entre d'altres, per tal d'aconseguir trencar amb l'estereotip que la ciència és complicada i arribar a tota mena de públic. També es podrà gaudir de música en directe i d'il·lustradors que captaran el moment. L'objectiu per part de l'organització és donar veu sobretot a experts locals. Ho explica Nieves Lorenzo Gotor, impulsora del Toc de Ciència.
He anat a buscar realment investigadors i investigadores el més local possible. He estat preguntant a gent d'aquí de la Garrotxa i després he anat a les universitats, clar. Jo, el meu objectiu com a divulgadora científica és portar això, la ciència allà on, com més quilòmetres t'allunyes a una universitat de recerca, una universitat o centre de recerca, menys activitats d'aquest estil n'hi ha.
Les dues jornades pretenen tenir el mateix èxit que ja mantenien les edicions passades i conviden qualsevol persona a participar-hi.
I el Festival Improvís, per la seva banda, arrenca aquest divendres. Aquesta és l'última proposta de la companyia del Gremi, amb la que busca enfarcir l'oferta cultural d'Olot amb una disciplina poc practicada al territori. Els membres d'aquesta companyia pretenen oferir una sessió d'improvisació teatral un divendres cada mes. De moment, ja no queden entrades per a les dues primeres.
La companyia de teatre olotina del Gremi proposa que la improvisació i les propostes del públic siguin els protagonistes de les seves sessions teatrals. A partir d'aquest divendres, la sala La Carbonera acollirà una sessió al mes d'improvisació teatral en el marc del festival Improvist. Aquesta iniciativa neix arran d'uns tallers que l'actriu i líder del projecte, Anna Umatell, oferia a un grup d'actrius i actors aficionats per millorar les seves capacitats per improvisar. D'aquests tallers va sorgir la idea de fer una actuació al teatre principal. Posteriorment, Anna Umatell i els alumnes dels tallers van començar amb representacions de microteatre amb el projecte Lift, i ara arriba el festival.
I va ser com una mena de causística, no?, de trobar un grup d'alumnes supertalentosos, amb els quals ens portem molt bé, que som com una família, que també tenen ganes d'explorar aquest món artístic. Molts tenen la seva feina, però volen dedicar una part del seu temps a això, que això és important perquè requereix molt de temps. N'hi ha que fins i tot volen dedicar-se a sectors i actrius, per tant, remen, no?, amb el barco també cap a aquesta direcció. Vaig dir, calla, potser, a veure, provem de fer un parell d'espectacles d'improvisació, a veure què tal. I bueno, va anar tan bé que vaig dir, hem de continuar, hem de fer més coses.
En el Festival Improvist, el públic proposarà temàtiques per a les representacions i els actors les utilitzaran per realitzar exercicis únics, demostrant la seva habilitat per imaginar-se situacions i donar vida a nous personatges.
Bueno, les històries neixen de les frases que el públic escriu moments abans de la funció i llavors fem diversos exercicis i el que surt allà es queda allà perquè no pot repetir-se més.
El cicle de teatre d'humor i improvisació del Festival Improvist comença aquest divendres a les 8 del vespre a la sala La Carbonera del Teatre Principal d'Olot. Les funcions tindran lloc un divendres de cada mes. Tot i això, les entrades per a les funcions d'aquest divendres i la del 20 d'octubre ja estan exaurides.
Una cita amb la història. Aquest divendres, el Club Tenis Taula Olot debuta per primera vegada a la màxima categoria del tenis taula.
L'esport a Ràdio Olot.
Els olotins rebran l'Arteal Santiago, un històric de la categoria i vigent subcampió de la màxima divisió. El tècnic Esteve Homs comptarà amb una tripleta estel·lar formada per Yaroslav Smudenko, Diogo Martín Silva i Arnau Pons. El partit es disputarà aquest divendres a les 7 de la tarda al Pavelló d'Esports. Guillem Guardiola.
El Club Tenis Taula Olot no ha viscut un estiu precisament tranquil, sinó més aviat una mica mogut. L'objectiu de formar una plantilla competitiva no ha deixat dormir ni a la junta directiva ni a l'equip tècnic els últims mesos. El moment, però, ha arribat i l'equip s'estrena a la màxima categoria del tenis taula estatal aquest divendres a les 7 de la tarda. L'entrenador Esteve Homs reconeix que hi ha pressió.
Sabem que els rivals vindran aquí a guanyar-nos, en principi som la ventafocs, per això és molt important donar una bona imatge als primers partits, que vegin que aquí no venim a jugar un any a súper, sinó que ens volem consolidar la categoria, i jo penso que ho aconseguirem, no?
El Club Tenis Taula Olot no tindrà un inici de lliga senzill. De fet, l'estrena serà contra un històric de la Superdivisió i el vigent subcampió de la categoria, l'Arteal Santiago. Homs comptarà amb l'ucraïnès Yaroslav Smudenko, vingut expressament des de Suècia, el portuguès Diogo Martín Silva i el local Arnau Pons.
Tampoc pateixo molt, tenim un equip compensat, juguem a casa, sabem que l'afició i el poble d'Olot ens vindrà, la ciutat d'Olot ens vindrà a animar, per tant, endavant, no? S'han reforçat molt, per mi és un dels equips que lluitaran pel títol, ja sabem que vindran tres jugadors del màxim nivell.
El tècnic del Club Tenis Taula Olot, Esteve Homs, també ha destacat la importància de començar bé la competició. Segons ell, un punt clau.
Per tant, és molt important que els primers partits juguin els millors jugadors, que estiguin més en forma, treure empats, treure victòries, i de fet ho estem aconseguint. No podem desvelar cada jornada qui jugarà perquè forma part de les alineacions i del misteri de qui farem jugar, qui no farem jugar.
El partit començarà aquest divendres a les 7 de la tarda al Pavelló d'Esports, un horari en principi que serà fix durant tota la temporada.
Del tenis taula passem a parlar de la cursa de Sant Lluc, que arriba als 40 anys de vida amb la segona edició de la seva prova inclusiva. Aquesta prova està oberta a tothom i va dirigida a les persones amb mobilitat reduïda, deficiència visual o sensibilitat auditiva. Amb els diners recaptats a la primera cursa adaptada, s'ha instal·lat un sorral inclusiu per a nens i nenes amb cadira de rodes al Parc de les Mores d'Olot.
Una de les proves proves esportives més emblemàtiques de la ciutat bufarà les espelmes aquest diumenge. La cursa de Sant Lluc arriba a la 40a edició en una jornada especial, sobretot perquè també es farà la segona cursa inclusiva. La iniciativa va donar l'any passat molt bons resultats i enguany s'ha apostat per repetir-la de nou a partir de les 9 en punt del matí. Una de les seves impulsores és la logopeda Anna Vila, que destaca des del Servei de Rehabilitació Logopèdia de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa que s'han aprovat algunes novetats.
Hem tingut en compte, doncs, òbviament, l'opinió dels participants, que va ser l'any passat, doncs, la primera edició, i ens van comentar, doncs, per exemple, que aniria bé tenir ajuda per recollir els dorsals. Llavors també ens van demanar que el recorregut estigués encara, si podia ser, més net. Intentarem que sigui possible, perquè hi havia alguna petita pedra, hi havia alguna fulla.
La cursa inclusiva manté les distàncies de 20, 50 i 100 metres i sense barreres arquitectòniques. També s'habilitarà una carpa amb un punt d'assistència sanitària i una de descans. De fet, amb els diners que es van recollir l'any passat, amb la primera cursa inclusiva, s'ha col·locat un sorral adaptat per a nens i nenes amb cadira de rodes al Parc de les Mores d'Olot. Aquest punt solidari s'afegeix als recorreguts tradicionals de 10 i 5 quilòmetres que donaran el tret de sortida a 2:15 del matí. El regidor d'Esports, Aniol Sallabona, assegura que es tracta d'un circuit únic i curiós.
La veritat és que és un recorregut, jo crec, molt curiós perquè passa per diferents punts de la ciutat. Poder córrer pel centre de la ciutat no és freqüent i, per tant, doncs, poder passar pel carrer Sant Esteve, pel carrer Major, travessar la plaça del Carme, arribar fins a Sant Miquel i combinar-ho al mateix temps, doncs, en paratges pròxims als Tossols.
Les curses infantils, per cert, arrencaran a les 9 en punt. En funció de les places disponibles, es podran fer inscripcions el mateix dia de la cursa al pavelló municipal de 8 a 9 del matí.
La Diputació de Girona patrocina aquest espai.
I entrem en matèria de patinatge artístic perquè les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot ja s'han posat aquest dimecres als patins per primer cop des de la seva arribada a Colòmbia. El primer entrenament extraoficial ha comptat, però, amb un contratemps. La superfície de la pista del Col·legi Champagnat era excessivament rugosa. Albert Brasa.
El CP Olot és l'únic club que ha seguit una pista per fer entrenaments extraoficials aquí a Ibaguer. Això és gràcies a un contacte de Ricard Planiol al País, el que ha permès poder disputar d'una pista del Col·legi Champagnat de la ciutat. Ara bé, no sabien quines condicions se la trobaria i el ciment no era el més adequat perquè era excessivament rugós. Però la superfície no ha estat un impediment suficient perquè el grup s'hagi pogut posar els patins per primera vegada a Colòmbia. Després de gairebé dues hores d'entrenament, aquestes eren les conclusions de Ricard Planiol i Esther Fàbrega.
Realment per les condicions de la pista. Teníem aquesta disposició d'aquesta pista, però malauradament no és una pista molt apta per a patinatge. A més, no s'ha fet mai patinatge aquí. Per tant, és el que teníem. I el que hem fet ha sigut adaptar-nos al màxim possible per poder treballar. No hem pogut fer cap coreografia sencera. Ens hem limitat, doncs, a fer petits trams de la coreografia per tal de, doncs, poder sentir una miqueta tot el tema dels patins als peus, perquè a fi de comptes venim per això, venim per patinar, i el que necessitem són sensacions de patir. Sabem que aquesta no és una bona sensació, però contrarresta una miqueta amb les sensacions que tindran en l'altra pista. Per tant, té una vessant també positiva. Crec que el fet de tastar una pista on no s'han acabat de sentir còmodes farà que s'alliberin d'aquesta sensació quan trobin la pista del Coliseu Major.
La pista no era de les dimensions que podíem entrenar perquè era molt curta, era bé d'ample, era curta i el terra tenia molts desnivells, llavors era molt perillós intentar fer trossos molt llargs perquè les nenes havien d'anar esquivant els bonys i els forats. Llavors el que hem intentat és fer trossos molt petits, desplaçar-nos per intentar agafar més recorregut, o sigui, desubicar. Si una cosa que era al centre, doncs ho començàvem al costat per poder tenir tot el recorregut i hem fet trossos molt petits. A veure, com que és el primer entrenament des que estem aquí, doncs tampoc és massa important, perquè demà, com que ja anem a la pista del campionat, doncs ja podrem fer les dimensions reals, la velocitat real i tot més. Avui ha sigut més per engranar el motor i que demà estiguin més fortes i més valentes, que no per determinar detalls ni aquestes coses que avui no s'ha pogut fer.
Però el dimecres ha començat d'una manera totalment diferent, amb un to ben distès. Al matí, la comitiva olotina s'ha desplaçat amb tot terrenys per veure el Canyón de Conveima, situat al Parc Natural Nacional Los Nevados, a pocs quilòmetres d'Ibaguer. Allà algunes d'elles han pogut creuar el riu amb telefèric des d'una alçada de 380 metres. I després d'un dia intens, aquest dijous tindran tot el matí per poder descansar o estudiar. perquè cal recordar que algunes de les esportistes necessiten avançar en matèria dels respectius instituts i universitats. Aquest vespre, ja de matinada a Catalunya, el grup de Show Atenció farà el primer entrenament a la pista on dissabte disputaran el Mundial.
Ràdio Lot Esports és el punt de trobada a Twitter de tota l'activitat esportiva de la Garrotxa. Un espai on informar-te de primera mà, interactuar-hi, dir-hi la teva, fer-te sentir. Busca'ns a Twitter. Busca'ns a Twitter. @ Ràdio Lot Esports. Ràdio Lot Esports. Perquè tu ho has de saber abans que ningú. Ràdio Lot, la ràdio de la teva vida. Ara i sempre, amb l'esport.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 28 de setembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els serveis informatius, tornem amb més informació, com sempre, a partir de les 3, amb els butlletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.